L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Som a dimecres 31 del mes de març. Els propers 30 minuts ens encarreguem d'explicar-los i l'actualitat del territori, l'actualitat de les Terres de l'Ebre. El saluda cordialment en nom dels serveis informatius de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, Tere Giner. Comencem. Tal com ahir avançàvem a l'informatiu de Mutter, les Terres de l'Ebre van rebre la visita del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, per fer la inauguració oficial del condicionament de les carreteres T330, 333 i la Nacional 230B, que han suposat una inversió de 41 milions d'euros i 3 anys i mig de treballs. Tot i l'anunci oficial fet inicialment, el president de la Generalitat, José Montilla, finalment no va assistir a l'acte i excusava la seva absència 3 hores abans. De fet, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, subratllava que les obres de millora de la carretera que uneix Horta de Sant Joan i Xerta simbolitza el compromís polític i social del govern per saldar el deute històric en infraestructures de les Terres de l'Ebre. L'escoltem.
Que el govern de la Generalitat té un deute amb aquestes terres. Encara el té. És un deute que ve de lluny, com que és un deute que ve de lluny, és un deute que probablement no s'acabarà de saldar mai del tot. Però és evident que el govern de Catalunya, en nom del poble de Catalunya, li deu a aquesta part de Catalunya tot allò que no té i ha de tenir. En fi, tenim molts deutes oberts i tenim molts comptes oberts a molts llocs, però a les Terres de l'Ebre tenim un compte obert que hem d'anar saldant i que a mi em sembla que actes com aquest simbolitzen simplement la voluntat política, el compromís polític, moral, material d'anar saldant aquest deute.
En la seva visita al terme d'Horta de Sant Joan, el conseller Nadal es trobava i parlava amb una vintena d'activistes de la plataforma en defensa de la Terra Alta, que portaven pancartes en contra de la instal·lació de parcs eòlics a la comarca. A banda, i a Xerta, també una vintena de veïns del canalet de Tortosa volien expressar amb pancartes la seva oposició al traçat de la variant de la C-12 pel canalet. El conseller s'hi ha referit assegurant que portar la carretera a vora el traçat del canal Xerta-Sénia, tal com volen els veïns del canalet, seria desvirtuar el caràcter de variant de Tortosa i, per tant, s'ha de continuar treballant amb la millora de la variant, però difícilment es podrà produir allò que els veïns del canalet defensen.
Portar la carretera a el que seria el traçat del canal Xerta-Sénia voldria dir desvirtuar totalment el caràcter de variant de Tortosa i, per tant, nosaltres entenem que hem de continuar treballant la millora de la variant, però difícilment es podrà produir allò que els veïns de lo canalet defensen.
Amb relació a la reunió dels veïns d'aquesta zona de Tortosa amb el president de Convergència i Unió, Artur Mas, Nadal reiterava que el govern ha fet la carretera d'Horta una infraestructura que els governs de CiU no van tenir el coratge de realitzar.
Aquest govern ha fet aquesta carretera que els governs del senyor Artur Mas no van tenir el coratge de fer-la. Per tant, probablement, si l'Artur Mas comença a prometre a les plataformes allò que després, davant del Cercle d'Economia, reivindica com fermesa i actitud de coratge per fer allò que cal, està predicant en els cercles elitistes de Barcelona allò que no serà capaç de complir en el territori.
Recordem que les obres que s'han portat a terme en aquestes carreteres han permès eixamplar i millorar la calçada, reduir els revolts, millorar-ne la seguretat i escurçar el recorregut entre Horta de Sant Joan i Xerta, que ha passat de 22 quilòmetres a 20. Tal com recordava el conseller Nadal, aquesta infraestructura és el principal eix de connexió entre el sud de la Terra Alta i la zona del Matarranya, a l'Aragó, amb el Baix Ebre i el Montsià, amb el Baix Ebre, el Montsià i la costa, de manera que les obres de condicionament permeten millorar la mobilitat i suposen un benefici econòmic directe per als municipis. El secretari general d'Esquerra Republicana de Catalunya i portaveu al Congrés, Joan Ridao, presentava ahir dimarts les al·legacions del seu partit perquè el govern espanyol desestimi la candidatura d'Escó per albergar un magatzem temporal centralitzat. Els republicans justifiquen el seu rebuig per la manca de consens territorial i institucional, però també per les característiques de l'emplaçament.
Ho fem en base a dos motius. El primer és la inidoneïtat d'aquest emplaçament en una zona inundable, en una zona pròxima a un complex industrial químic, en una zona també de difícil accessibilitat per raons d'emergències, però en segon lloc també ho fem perquè no hi ha consens institucional ni territorial. És evident que el Parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat, la comarca de la Ribera d'Ebre, 9 municipis que pleguen el 78% de la població del territori, ha dit que no. I, per tant, això no pot ser una mena de concurs d'idees entre alguns municipis, no pot ser una espècie de bienvenido Mr. Marshall en què un sol municipi pot decidir per al futur i el benestar de tota una generació i hipotecar des del punt de vista mediambiental, des del punt de vista econòmic, tot un territori. Per tant, des d'aquest punt de vista, Escó no és un bon candidat i esperem que el govern espanyol i el Ministeri d'Indústria decideixin l'emplaçament d'aquest cementiri en un altre lloc, no?
Ridao presentava les al·legacions a la seu de la subdelegació del govern espanyol a Barcelona. Ho feia acompanyat per la portaveu d'Esquerra al Parlament, Anna Simó, i pel president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Bernat Pellissa. El republicà subratllava que dos motius justifiquen el seu rebuig a la candidatura. En primer, perquè no és un emplaçament idoni, però també perquè no hi ha consens institucional ni territorial. I és que el Parlament i el govern ha rebutjat aquest emplaçament, però també 9 municipis de la comarca de la Ribera d'Ebre, el que suposa el 78% de la població de la zona. Ridao subratllava que no es tracta d'un no per un no, ni tampoc és un intent d'eludir responsabilitats. En aquest punt recordava que hi ha d'altres centrals a la zona que generen el 40% d'energia nuclear a nivell estatal. En aquest punt recordava que hi ha 3 centrals a la zona que generen el 40% de l'energia nuclear a nivell estatal. Ja hem pagat un peatge més que sobrat, argumentava. Al seu parer, es tracta que hi hagi una responsabilitat equitativa i que aquells que reben els beneficis de la generació d'energia nuclear entomin una part de la responsabilitat, en aquest cas negativa, com és la gestió dels residus. En aquest sentit, indicava que les al·legacions d'Esquerra coincideixen amb les del govern pel que fa als motius que les justifiquen. El govern, Parlament i Esquerra anem de la mà una vegada més, concloia.
L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de Tortosa ha registrat una moció per debatre al ple ordinari d'abril perquè l'Ajuntament de la capital del Baix Ebre es manifesti de forma clara i contundent a favor de la tramitació de la llei que ha de suposar la creació de la vegueria de les Terres de l'Ebre. Amb aquesta proposta, els socialistes volen posar de manifest el posicionament sobre la llei de vegueries del grup de Convergència i Unió a l'equip de govern amb Esquerra Republicana de Catalunya. Després de les manifestacions contràries al Parlament i la moció demanant la seva paralització aprovada pel ple de la Diputació de Tarragona amb el suport del PP. CiU no vol la vegueria de l'Ebre, concloïa amb aquesta línia el portaveu socialista Joan Sabater. Sabater considera que les crítiques de Convergència i Unió a la llei responen bàsicament al fet que aquest partit no ha tingut mai en els seus projectes de país la divisió territorial en vegueries, com ho demostren els 23 anys que van estar al capdavant del govern de la Generalitat en què no van fer ni un sol pas en aquest sentit. Segons el mateix portaveu socialista, aquesta posició contrària a les vegueries l'han reforçat, a més, amb les manifestacions efectuades pel president de Convergència, Artur Mas, que creu que no és el moment. El secretari d'Organització, Felip Puig, que considera que seria perjudicial per a les Terres de l'Ebre. El portaveu del Parlament, Oriol Pujol, amb el seu Ara no toca. O el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, que la titlla d'inoportuna. El portaveu municipal del Partit dels Socialistes a l'Ajuntament de Tortosa reclama una posició clara del ple defensant la llei de vegueries.
En el moment en què el Parlament de Catalunya està debatint el projecte de llei de vegueries que ha impulsat el govern de la Generalitat i el president José Montilla, és el moment en què les Terres de l'Ebre hem de deixar clar quina és la nostra posició.
El dirigent socialista també feia una al·lusió concreta al candidat de CiU a les eleccions autonòmiques per Tarragona, Josep Poblet, qui es manifestava contrari i proposava la paralització de la seva tramitació. Lamenten que el president de la Diputació Provincial mostri tan poca sensibilitat cap al territori, un dirigent que ha estat aquests dies convidat per l'alcalde a un bon grapat d'actes a la ciutat i que continua pensant que allò que li convé, allò que li interessa més a CiU, són les províncies i no les vegueries, criticaven. La Federació d'Associacions de Dones Rurals, FADEMUR, i l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita han posat en marxa un projecte que permetrà formar una vintena de dones de la població actualment a l'atur perquè puguin posar en marxa una cooperativa dedicada al catering per donar servei principalment a escoles de la zona. Amb una subvenció de la Unió Europea d'uns 600.000 euros per a formació i l'equipament de les cuines i així com l'aportació d'un local de 150 metres quadrats per part del consistori, el municipi rapitenc és l'únic de Catalunya que acull aquesta iniciativa d'autoocupació. L'empresa preveu començar a funcionar al setembre i vol cobrir el buit de serveis d'aquest tipus a la zona. Les participants en el projecte van ser seleccionades d'un total de 57 dones preinscrites, de totes les edats i residents a la població. Totes elles van haver de passar prèviament un test psicotècnic i per a la selecció final FADEMUR va prioritzar la seva situació personal, laboral i familiar. En aquests moments, les 20 dones seleccionades es troben en ple procés de formació que s'allargarà durant 650 hores i abasta mòduls de cuina, manipulació d'aliments i càtering. Al final obtindran un certificat professional, unes tasques que compatibilitzen amb la confecció del pla d'empresa després d'haver elaborat un estudi de mercat. La coordinadora Catalunya de FADEMUR, la rapitenca Marcela Segura, explica que les dones treballen de forma conscient per poder posar en marxa la cooperativa al mes de setembre. L'escoltem.
Elles ara, per exemple, ja han fet l'estudi de mercat, estem en el pla d'empresa, per tant ja saben, per exemple, els menús mínims que necessiten tindre tancats a 1 de setembre, assegurats al dia per a poder fer front a lo que són els pagos de salari, seguretat social, gastos que els hi provocarà o que tindran a través de la cooperativa. O sigui, són molt conscientes de tot això i elles ja estan fent els deures. O sigui, pensa que és una cooperativa, o sigui, elles seran treballadores i empresa la mateixa vegada, tot és una. Nosaltres les ajudarem, les autoritzarem, sobretot al principi, però se ho han pres en plan de que, bueno, de que han de ser totes una i així ens ho estan fent.
Per la seva banda, l'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, el socialista Miquel Alonso, referma la necessitat de formar les dones en sectors que trobin demanda, com és el cas del càtering.
Que és importantíssima a l'hora de buscar o de crear una empresa, una nova empresa, en aquest cas una cooperativa de càtering, has de buscar que siga realment una necessitat al mercat on vas a fer l'oferta, que hi haga una demanda d'això. Perquè si no, ens podem dedicar molt a la formació, però si a continuació no té sortida perquè no hi ha demanda, aquesta gent l'únic que fem és formar-los, però després se troben en molts problemes per a tirar endavant. Nosaltres el que pretenem en aquest curs és donar-los una continuïtat en unes garanties i en uns condicionants que no tot sols se remeten a este primer any i este primer curs, sinó que remeten a que posteriorment i aprofitant esta punta de llança puguen anar sortint noves oportunitats, sobretot per a la dona, que com he dit ja en la intervenció anterior, aquí a la Ràpita és la que té molts més problemes per a incorporar-se al món del treball.
Recordem que aquest projecte va ser concebut fa gairebé un any a partir de la constatació de la inexistència d'empreses de càtering al municipi i a l'àrea d'influència per donar servei a menjadors escolars. Segons explicaven, la idea és disposar de local municipal a partir del 1 de juliol, procedir a l'adequació i a l'equipament en paral·lel al procés de formació en marxa per començar ja a donar servei a partir del 1 de setembre amb l'inici del curs escolar. A partir d'aquí, tot i que tutelades per FADEMUR durant un temps, elles mateixes hauran de fer-se càrrec de la producció i de la gestió del dia a dia de la cooperativa. El càtering també oferirà els seus serveis a menjadors socials i més endavant no es descarta obrir-lo a particulars.
Cada dia per estar al dia, l'informatiu de Mute.
L'art, la tradició, l'amor i el sofriment d'un drama amb passió, mort i resurrecció. Una història de 2.000 anys que fa més de 50 et representem al saló de la nostra parròquia de la Cava a Deltebre. La passió, representacions, dissabte 10 d'abril a les 4 de la tarda.
S'apropa l'estiu i al gimnàs Himnos Esport de Santa Bàrbara et volem donar l'oportunitat única a la demarcació per poder viure una experiència esportiva inoblidable. La Gran Marató Les Mils arriba el 17 d'abril a partir de les 5 de la tarda al pavelló municipal de Santa Bàrbara organitzat per Himnos Esport. Gran Marató Les Mils, en la presentació de les 5 noves rutines de Les Mils. Body Pump, Body Combat, Body Step, Spinning i Body Balance. Recorda el 17 d'abril a Himnos Esport, al pavelló municipal de Santa Bàrbara, Gran Marató Les Mils. Ja pots formalitzar la teva inscripció per 6 euros fins al 9 d'abril al mateix pavelló de Santa Bàrbara o al telèfon 669 21 66 14. Ah, i entre els participants hi haurà sortejos de productes de nutrició i altres sorpreses. No hi falteu, la marató està oberta també al públic que vulgui gaudir d'aquest espectacle de l'esport.
Arriba el millor torneig de futbol base a les Terres de l'Ebre. Els dies 2, 3 i 4 d'abril, Deltebre, l'Ametlla de Mar i Sant Carles de la Ràpita viuran la tercera edició de l'Internacional Terres de l'Ebre. Barça, Vila-real, Lleida, Javac, Terrassa, Vilanova, Benicarló, Dubai, Egipte, Kuwait, Japó, Hong Kong i la majoria de clubs de les Terres de l'Ebre. Fins a 50 equips. ITE, Internacional Terres de l'Ebre. El torneig de Pasqua. Organitza Ebre Events i Club Esportiu Terres de l'Ebre amb el suport de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar destina uns equips de la brigada a netejar les urbanitzacions. La brigada d'obres i serveis de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar des del mes de febrer compta amb un equip destinat íntegrament a la neteja i condicionament de les urbanitzacions. Olga Tomàs, La Cala Ràdio.
Un nou equip de la brigada d'obres i serveis del Consistori Calero es dedica des del mes de febrer a l'arranjament de jardins i manteniment de carrers. Dins de la millora als carrers s'inclou la reparació de zones del ferm on hi ha clots per tal de facilitar la seguretat i la circulació. En casos puntuals també es realitzen actuacions als parcs públics. Ens ho explica Joan Pere Gómez i Comès, regidor de Relacions amb les Urbanitzacions.
Des de la regidora d'Urbanitzacions estem molt contents perquè al final han pogut consolidar el que seria una brigada només per les urbanitzacions. Sabem que estem invertint molt amb les urbanitzacions, però mai n'hi fem prou i som conscients d'això, perquè hi ha moltes necessitats. Però una necessitat molt bàsica era el manteniment del dia a dia.
Aquest nou equip de treball de la brigada municipal també s'encarrega de la tala d'arbres que estiguin en perill de caure. Des de les ventades de l'any passat, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va optar per prioritzar aquesta qüestió. Per tant, es talaran tots els arbres que tinguin una forta inclinació i que suposin un perill per les vivendes. Aquesta és una mostra més de la preocupació del Consistori de l'Ametlla de Mar i en concret de la Regidoria de Relacions amb les Urbanitzacions de treballar per mantenir les urbanitzacions en bones condicions. Un nou equip de la brigada d'obres i serveis del Consistori Calero es dedica des del mes de febrer a l'arranjament de jardins i manteniment de carrers. Dins de la millora als carrers s'inclou la reparació de zones del ferm on hi ha clots per tal de facilitar la seguretat i la circulació. En casos puntuals també es realitzen actuacions als parcs públics. Ens ho explica Joan Pere Gómez i Comès, regidor de Relacions amb les Urbanitzacions.
Des de la regidora d'Urbanitzacions estem molt contents perquè al final han pogut consolidar el que seria una brigada només per les urbanitzacions. Sabem que estem invertint molt en les urbanitzacions, però mai n'hi fem prou i som conscients d'això, perquè hi ha moltes necessitats. Però una necessitat molt bàsica era el manteniment del dia a dia.
Aquest nou equip de treball de la Brigada Municipal també s'encarrega de la tala d'arbres que estiguin en perill de caure. Des de les ventades de l'any passat, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va optar per prioritzar aquesta qüestió. Per tant, es talaran tots els arbres que tinguin una forta inclinació i que suposin un perill per les vivendes. Aquesta és una mostra més de la preocupació del consistori de l'Ametlla de Mar i en concret de la regidoria de relacions amb les urbanitzacions de treballar per mantenir les urbanitzacions en bones condicions.
Ple pràcticament total durant el pont festiu i ocupació a mitges durant la primera part de la Setmana Santa. Aquesta és la previsió d'ocupació que fa l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre després d'unes temporades i uns últims mesos força complicats en aquest aspecte. De fet, les xifres previstes per aquesta setmana són força similars als resultats d'ocupació efectius que es van registrar durant la Setmana Santa de l'any passat. El sector confia que l'arribada de la primavera i el bon temps, la demanda d'allotjament rural a les Terres de l'Ebre pugui remuntar el vol després d'haver patit els rigors de l'hivern i la contenció de la despesa davant del panorama de crisi econòmica. Els allotjaments rurals de les Terres de l'Ebre confien repetir les xifres d'ocupació de la passada Setmana Santa per començar a deixar enrere uns darrers mesos força fluixos pel que fa a clients. Des de l'associació confien en arribar al 50% d'ocupació, mentre l'any passat es va acabar registrant un 53%, segons dades del Patronat de Turisme de les Terres de l'Ebre a la Diputació de Tarragona. Joan Josep Bel, de l'Associació de Turisme Rural, detalla les previsions d'ocupació per aquesta Setmana Santa. L'escoltem.
Tenim tota la setmana el pont, que és els 4 dies de pont, és plena ocupació. I llavors els altres dies és la meitat, el 50% de l'ocupació. La tendència és igual que l'any passat. És una bona ocupació, però la mateixa de l'any passat.
El gruix de visitants i d'ocupació de les 850 places d'allotjament rural del territori es preveu a partir del divendres sant i fins dilluns de Pasqua, coincidint amb el llarg pont festiu. Durant aquests dies la previsió és d'un ple pràcticament total, una previsió un pèl més optimista que les dades del passat 2009 del patronat, que van tancar el balanç amb un 91% final. De moment, però, i fora dels habituals ponts o caps de setmana, el panorama no és massa optimista, segons Bel, i cada cop abunden més les reserves a última hora. Més enllà de l'opció del turisme rural, la preferida pels visitants que acudeixen a les Terres de l'Ebre durant la Setmana Santa, la qüestió meteorològica serà també determinant en última instància per conèixer el nivell d'ocupació de les 6.000 places de càmpings existents a les Terres de l'Ebre i que a l'any 2009 van arribar al 41% el primer tram de Setmana Santa i al 54% durant els festius i cap de setmana. Els hotels, amb 5.400 places, es van moure entre el 60% i el 75%, mentre que els apartaments es van situar entre el 49% i 53%.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Diada de festa i passió blaugrana la que ahir es va viure a Alcanar provocada per la visita del bus dels campions. Milers de canareus i canareves no es van voler perdre ahir dimarts la visita del bus dels campions amb les 6 copes que el club blaugrana ha guanyat en l'última campanya i al principi d'aquesta. Una visita que va provocar alegria i molta emoció. Sensacions que anem a escoltar tot seguit amb la crònica que ens ha preparat des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal.
I jo tinc 70 anys, això no ho veuré més, per això he vingut a veure-ho.
I què te pareu?
Però el Barça ho tornarà a fer, això. Estupendo. Jo no sé com les poden aixecar. Tu, perquè, ojo,
Lo difícil no és aixecar-les, és guanyar-les.
Guanyar-les. Bueno, és igual, ja les han guanyat. Que el Madrid encara no pot dir-ho.
Ni ningú.
Ni ningú, el que ha fet el Barça.
Som de Vinaròs i mos agrada bé. Està molt bé, això està exposar les copes i això està molt bé. Sí, a mi m'ha pregut molt bé.
Un gol difícil de tornar a repetir, no?
Home, esperem que es pugui repetir, però molt difícil.
És meravellosa, és l'única cosa que ja no veurem mai més a la vida. És irrepetible.
Com ha fet tenir això? Això és el millor del món.
Algo molt emocionant. I suposo que per tots els que som del Barça és algo fantàstic.
Doncs molt bé, estupendament. Això és fer una vegada en la vida. A veure si ara fem el doblete.
Ho acabeu d'escoltar. Incredulitat, emoció, alegria, optimisme de cara als títols que queden per disputar encara enguany. Evidentment, parlem de barcelonisme i de la visita que el bus dels campions va fer ahir a la nostra població. Una visita que va provocar una autèntica febrada de barcelonisme a la nostra població, Alcanà. I és que l'arribada de les Terres de l'Ebre del bus dels campions, i coincidint, a més, en aquesta setmana festiva, va fer que Alcanà milers de persones passessin ahir a visitar i a fotografiar-se amb els 6 trofeus aconseguits pel Futbol Club Barcelona en la passada campanya i en el principi d'aquesta. Una festa del barcelonisme que va aprofitar per visitar este autobús de 45 metres quadrats d'exposició, també amb audiovisuals dels moments més importants viscuts pel Club Blaugrana en aquesta exitosa temporada. Un èxit que des de la penya barcelonista d'Alcanà valoraven de manera molt positiva, tal i com comentava el seu president, Francesc Cano. L'escoltem.
Evidentment, molt contents. El poble d'Alcanà ha donat una resposta impressionant, impressionant. Esperàvem gent, però no tanta. Des de les 10 del matí, bueno, des de 10 del matí, a les 9 i quart ja teníem gent fent cola. I l'hora que és, encara hi ha molta cola per poder veure les 6 copes. I bueno, el càlcul ho sabrem exactament, però creiem que passarem de les 2.000 visites, 2.000 persones que hem visitat aquí. També han vist bastanta gent de fora que ha vingut a visitar-ho. I bueno, un matí molt, molt, molt agradable.
Un matí molt agradable que es va veure combinat amb diferents activitats organitzades al voltant del lloc on estava aparcat el bus dels campions per tal que la gent tingués entreteniment al llarg del matí. Allà mateix es va instal·lar també una paradeta de la coordinadora local Alcanà Decidix per tal que tothom que ho vulgués pogués votar de manera anticipada per en aquesta consulta per la independència de Catalunya que a Alcanà celebrarem el 25 d'abril. La cooperativa exportadora de cítrics va repartir suc de taronja per a tots els assistents durant tot el matí, i tant la penya barcelonista d'Alcanà com una llibreria de la nostra població van muntar una paradeta venent material de tot tipus, evidentment tot ell de caràcter blaugrana. Cal dir que el bus dels campions avui continua la seva estada a les Terres de l'Ebre, serà concretament a les poblacions d'Amposta i del Tebre. Ahir també hi va ser a Sant Carles de la Ràpita.
El bus del Barça ja és a Amposta. El dimecres 31 de març, de 10 a 2, us espera el pàrquing de la plaça de la Pau. Podreu gaudir de 110 anys d'història i fotografiar-vos amb les 6 copes. Recorda, el dimecres 31, de 10 a 2, a la plaça de la Pau d'Amposta, tots amb el Barça. Una bandera ens agermana.
Segons publica a diari El Punt, el tortosí Carles Sánchez i Pastor, considerat el periodista català en actiu més veterà, moria el dilluns a Tortosa, als 101 anys. Sánchez Pastor va dedicar bona part de la seva vida al periodisme i fins fa poc encara publicava regularment a la revista gratuïta L'Estel. Va néixer el 1 de desembre de l'any 1908 a la casa del doctor Sabater i quan tenia 8 anys, la fallida del negoci d'olis del seu pare el va obligar a mudar-se a Barcelona. Sánchez Pastor va rebre una educació catòlica i després va estudiar la carrera de pèrit mercantil. Va començar a escriure articles periodístics amb 15 anys, quan encara era a Barcelona, fent les cròniques dels partits del Barça en una època en què encara no s'havia creat l'actual Lliga de Futbol Professional. El resultat apareixia dilluns al periòdic El Heraldo de Tortosa, un dels tres que es publicaven a la ciutat, a més del Correo de Tortosa i El Pueblo. També a L'Heraldo de Tortosa, un periòdic independent i de tendència dretana, Sánchez Pastor va començar a publicar algun article en català. En aquest sentit, el seu nacionalisme català radical va aflorar definitivament en els articles de la seva última etapa, en què Sánchez Pastor va col·laborar regularment en diferents mitjans, com el diari El Punt o el setmanari La Veu de l'Ebre. Durant els últims anys, els lectors de la revista quinzenal L'Estel també el van poder seguir a les reflexions de Sánchez Pastor sobre el procés de redacció, negociació, aprovació i retallada de l'Estatut, però també sobre les glòries i fracassos dels Blaugrana. A més, en aquesta revista gratuïta llegim que la primera vegada que Sánchez Pastor va escriure en català després de la guerra va ser la necrològica de mossèn Manyà l'any 1976 al setmanari La Veu de l'Ebre. Recordem que el Col·legi de Periodistes de Catalunya a les Terres de l'Ebre va fer-li un últim homenatge el novembre de l'any 2008 amb motiu del seu centenari. Així posem avui dimecres el punt i final al nostre temps de notícies. Demà els esperem, com sempre, al darrer informatiu abans de les vacances de Setmana Santa. Fins la propera.